which I am. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, my lips. I ara tenim també així en nosaltres a un altre Carlos. En este cas és Carlos Gil i ell és regidor del Partit Popular de Vila-real. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Vostè avui ha fet una roda de premsa i quan ha arribat m'ha dit que ha fet la roda de premsa per a demanar un al govern un pla per als autònoms.
Sí, a veure, en ple debat dels pressupostos, pues en greu convenient que pues de en la que està caent i lo que estan patint els autònoms, no sols de Vila-real, sinó evidentment és de tota Espanya, pues el fet, i que també va ser una proposta que des de Madrid el nostre president Pablo Casado pues va també pues, un poc proposar el fer un pla d'ajuda als autònoms aprofitant uns 2.400 milions d'euros que s'estima que pot ser, que poguera ser l'estalvi que poguera haver en tot i ser sobrecost que en els pressupostos s'ha ficat de manifest que n'hi ha en tots aquests ministeris que cal recordar que n'hi ha 9 més que en la legislatura anterior i a més que la despesa en assessors i la pujada de sou que s'ha fet el govern augmenta un 75% respecte als últims pressupostos. Entonces, pensem que no és moment d'això i que és moment d'aquests diners destinar-los sobretot a un pla d'autònoms, perquè els autònoms, sense anar més lluny, el mes passat es van pujar la quota.
Sí, mire, Carlos, però tot això la gent ho entendrà millor si vostè em diu quina professió té.
La meva? Jo sóc economista i tinc una assessoria que retén des de fa ara 20 anys i clar, estem vivint dia a dia este problema dels autònoms.
Clar, perquè vostè, que sap ben bé el que els costa pagar cada mes, que estan ells, i viu els drames, perquè podem dir que estan en un drama, no?
Sí, en molts casos sí. En molts casos sí.
I és real, aquest drama.
Sí, per supost que és real. O sigui, a veure, quan arriben les declaracions trimestrals, tots els trimestres n'hi ha gent que pues, per diversos motius pues, té més dificultats que menys pues, per a poder atendre i pues, tenen que demanar aplaçaments i totes aquestes coses.
Li diria això perquè, clar... vostè, en més raó, a lo millor que un altre dels regidors que estan en el seu equip, pot parlar d'estos drames, com per exemple que tinguin que aplaçar el trimestre i que si no arriben als plaços, directament el que els cobren és el total.
Sí,
con lo cual es dicen sense poder treballar.
Exacte.
Uns impostos que són per a pagar i a pujar de sous, que vostè dia, no?
Exactament. El tema dels impostos, al final, qui crea empleo, qui crea riquesa, qui fa que tot això avance i que tots puguem pagar impostos, al final és el xicotet i mitjà empresari en Espanya, és així. Entonces, clar, si a estos és als que no es facilitem que puguin eixir d'una situació complicada com la que ni tenim ara, o sea, es queda sin no res, lo que no quedará es gent a qui cobrar impostos.
Perquè, a més, lo que parlem de mitjana, de xicoteta empresa, té uns problemes d'horaris i les restriccions en seguida van acabar d'elles. Perquè, clar, si parlem de gran superfície, de gran empreses, aquestes tenen oberts en moments de confinament, en el que tenen que tacar totes aquestes empreses menudes, ells tenen obert... i la gent pot anar a aquestes grans superfícies.
Sí, ja és. Sí, en la desescalada se van donar aquestes situacions de grans superfícies que podien obrir en un format reduït, però podien estar donant aquest servei i moltes vegades el xicotet comerç tenia més dificultats per a poder tindre obert, complint la normativa que n'hi havia en cada moment. Per això pensem que és un bon moment per ajudar-los.
O sea, clar, i en este pla que demana vostè,
sabent tot el que sap, perquè clar, qui millor que vostè sap que és un drama cada final de mes, ja només per pagar la seguretat social. Sí. Què demanen per als autònoms?
A veure, bàsicament la problemàtica que tenen els autònoms ve per dos vies. Una és el pagament dels impostos trimestrals, l'IVA, etc. I després la cotització a la seguretat social. Entonces, i això són els dos pilars. Entonces, entre altres coses, el que estem demanant és, si un no té ingressos o un no té o té que estar tancat perquè la normativa sanitària li impedís tindre obert, el que demanem és que per aquest període que no pague impostos i que no pague seguretat social. És lògic.
Clar, però si vostè ho veu lògic, i ho veu lògic, per què una persona que no està treballant, ojo, i una persona que potser té al càrrec 13 persones, 10 persones, 5 persones, no, això no se materialitza, és dir, què és el que està passant?
A veure, això un poc va en la filosofia o el que cada un creu o deu d'aplicar quan està en el govern. Val? Entonces, evidentment, els governs d'esquerres bàsicament sempre han apostat per una major despesa i això comporta un increment d'impostos i és el que estem veient i de fet n'hi ha països d'Europa que inclús tenint aquesta creència veuen que en aquesta situació el que tenen que fer és baixar els impostos, així no, així seguim pujant-los.
El que ens diu este govern és que ell el que vol és pujar els impostos a les grans fortunes i a les grans multinacionals.
Mira,
ahir és el que m'agradaria a vostè que ens aclarirà este tema.
Mira, la ministra d'Hisenda l'altre dia va dir que anava a pujar hasta 10 impostos. Són impost de societats, impost de la renta, IVA, el dièsel, patrimoni, primes de seguros, transaccions financeres, serveis digitals, plàstics d'un sol ús i un impost sobre l'ahorro. O sigui, a mi dime, són rics els que gasten mòbils, els que gasten ordenadors? Crec que no. Els que tenen pòlisses de seguro són rics? Crec que n'hi tenim tots. Els que paguen renta? Pues bueno, renta depèn a partir de quina d'això, però pujar l'IVA de refrescos? Jo crec que Coca-Coles o Fantes o Xòlecs m'on veiem tots totes les dies. I van a pujar i se IVA. Finalment han reculat en el tema de les mascaretes. O sigui, a veure...
El tema de les mascaretes han reculat, vostè pensa que per què han reculat en este tema?
Perquè la pressió ja no la podien suportar. O sigui, al final han ficat l'excusa de que si no nos lo permetia la Unió Europea...
Sí, mire, per cert, imagina't les empreses, que això ho hem comentat al començar el programa, que han fet un empresari, un bon empresari, el que fa és fer una bona compra de quantitat de coses que pot arribar a vendre després. Pues, i la gent que ha pagat aquestes mascaretes al 21 i que les té dins en estoc, com les traurà ara sense aquest IVA?
Bueno, en este cas, no, aquest problema no van a tindre. Els comerços que han adquirit o que tenen aquesta activitat en adquirir mascaretes perquè a partir de l'aprovació de la baixada de l'IVA, totes les ventes que se facin d'això aniran a l'IVA corresponent. I realment al final...
Però la compra d'ells sí, haurà sigut en un 21?
Sí, però al final l'IVA és un impost que a l'empresari no li suposa perquè per una part està recaudant menys diners, però per una altra part se'n pot deduir més, que és la compra. Entonces, en aquest cas, pateix
no
això.
No hi sent mal lliurats.
Exacte. L'IVA al final és un impost al consum que qui el paguem som el consumidor final. El consumidor final, el que compra al final la mascareta per a gastar-la o tot el que vas tots els dies al Mercadona a comprar i tot això, i se IVA és el que nosaltres no podem, ningú podem deduir-nos perquè som els consumidors finals. Entonces, l'IVA és un impost que a qui grava, tota puja de l'IVA no té ni distinció de sexe, ni distinció de creències, ni distinció de nivell de renta. O sea, una puja de l'IVA en un producte és un producte que gastem tots.
En este cas, en les mascaretes, jo tenia una certa preocupació per la gent que ja les havia adquirides, però clar, com que després tindran que pagar menys IVA, se queda compensa la cosa.
Al final, lo important és que el consumidor final pague l'IVA al 4%, perquè a més és que avui en dia és primera necessitat. I l'IVA al 4%, precisament el que grava són els productes de primera necessitat.
Però clar, si vostè feia una estoneta parlava de la quantitat d'IVA que estan pujant en la quantitat de coses que estan pujant, però clar, al final és allò de si mates la gallina.
no sols és matar la gallina, és que al final en tota la llista d'impostos que t'ha dit, al final lo de subir los impostos a los ricos molt entre cometes, per no dir que no és cert. O sigui, en renta, sí, en renta han dit que van a pujar el tramo a partir de 300.000 euros de rentes anuals, vale, ahí vale, però és que el resto d'impostos afecten a tots. I efectivament, és que el problema és que ja n'hi ha, de antes de la pandèmia ara, s'ha valorat en 90.000 empreses menys, 90.000 empreses que han tancat. O sigui, això vol dir 90.000 subjectes passius de diferents impostos que no van a pagar impostos.
O sigui, vostè calcula el deute que n'hi ha acumulat en este moment que estan suportant els empresaris tant de Seguretat Social com d'Hisenda?
És que, a més, el tema, per exemple, una de les mesures que en este pla autònom us ficàvem, que era el tema d'aplaçar més temps la devolució dels ICOs. Per què? Perquè va ser una mesura en el seu moment, en el mes de març, molt bona, van dotar de liquidez a totes aquestes xicotetes empreses que tenien que fer els seus... Però, clar, era una carència de 6 mesos. O sigui, ara estan començant a tornar-hi els préstecs. Entonces, clar, si van a... Per què? Perquè la situació en aquell moment se preveia transitòria per a uns pocs mesos. Clar, això s'està allargant i tampoc li veiem un fi excessivament prop, esperem que sigui el abans possible, però no li veiem un fi excessivament prop. Entonces, clar, se pot donar la situació de que ara, que tenen que estar a començar a tornar, i els préstecs tampoc tenen el nivell d'activitat per a poder generar la liquidez necessària per a poder tornar-los. O sigui, al final, les mesures que van ser bones en aquest primer moment, perquè estaven pensades per un període curt, d'almenys 3-4 mesos,
Però ojo, se pensa un període curt perquè les empreses sempre pensen que l'empresari és algú que sempre vol eixir endavant i que sempre nada i sempre té el cap fora, però no se contempla com un treballador que està també a expenses de lo que passa en el mercat.
Sí, clar, evidentment això és la filosofia que se té de l'empresari. I quan dic empresari un poc englobe a tots, o sigui, quan dic empresari dic al xicotet empresari que té una xicoteta empresa en la que ell és l'autònom i a lo millor té 2, 3, 4, 5 treballadors, com el que ne té 50, com el que és ell soles, que té un comerç o té una activitat professional o té una activitat, no sé, un fontaner o un d'això, que és ella soles. Ahí es englobe a tots. Entonces, efectivament, primer, són els que creen riquesa. Segon, són els que creen empleo. Per a que puguen crear empleo li tens que donar les ferramentes des de l'Estat, se tenen que donar les ferramentes i la situació per a que puguen crear empleo. Jo en totes les crisis tampoc he sentit que li hagin donat a ningú empresari una bonificació per mantindre l'empleo. O sigui, en situacions de crisi, el que aconseguís mantindre la seva plantilla i no despedir a ningú, o sigui, és que n'hi ha que donar-li per lo menos un premi. Entonces, sí que és veritat de que sobretot el que n'hi ha que ajudar és el que no pot aguantar-los. I clar, en aquestes situacions que són complicades, però al final necessiten l'ajuda de l'Estat. I l'ajuda de l'Estat és estar al seu costat, és fer plans per a que i prendre mesures per a que puguen pal·liar la situació. I està clar que aquesta situació és molt especial, que no s'havia donat fins ara, que era una situació transitòria, que estava molt bé i les mesures, jo des del meu punt de vista i no sóc sospechós de dir això, però jo crec que en el seu moment van ser prou acertades les mesures de l'estat d'alarma, totes les mesures que se van prendre cara als autònoms i empresaris, però evidentment després n'hi havia que fer més coses. N'hi havia que fer més coses com el que s'ha reclamat moltes voltes de dotar a certes lleis que n'hi ha en això per a poder prendre certes mesures, perquè això no sabíem fins quan podia durar, encara que el president en el mes de juliol va dir que havíem vencit el virus. Entonces, el que n'hi ha que fer és les coses per a que ara no tinguem que tenir una altra alarma, no tinguem que tindre una altra situació o no tinguem que estar ara una altra vegada tancant certs negocis que ja ho estàvem passant mal i que esperem que la situació sanitària no empitjore massa, perquè un segon confinament total pot ser molt catastròfic.
Vostè pensa que anirem al segon confinament?
Jo espero que no.
No, vostè sap que no ho podríem suportar.
És que, a veure, al final el que mana és la situació sanitària. La situació sanitària, si diu que tenim que anar ahir, tenim que anar ahir. Però és però, que te,
però
és que
vostè és testic de lo que arriba a patir un empresari quan veu que no té eixida de ninguna d'aquestes situacions i acaba malalt.
Sí, sí, no, no, evidentment, és que i al final s'ho juga tot, és que normalment l'empresari s'està jugant tot el seu patrimoni. I en situacions com aquestes, pues, una situació d'aquestes pot arribar a que puga perdre tot.
Entonces, dona d'esta situació, el Partit Popular lo que vol és que si no té obert o si té obert o si està al 50%, que se respecte en funció de dels pagaments que tinga, no?
Exactament, exactament, que al final sigui proporcional. Per exemple, te fico un exemple, un comerç que normalment són activitats que estan en el règim d'estimació objectiva, que estan en mòduls, que estos paguen pues, per tindre per dies. O sigui, és un mòdul que va en funció de les dies que estan obertes, en funció dels metres que tenen i tot això. Si han estat 3 mesos tancats, el seu rendiment van a calcular-lo com si estiguin oberts. O sigui, avui no n'hi ha cap normativa que diga no, però el període que està tancat no te compta.
I vostè per què pensa que s'ha tingut tant de mirament en les plantilles que s'han fet los desertes i de més en aquestes grans empreses que sí que s'han protegit, inclús quan alguna gran empresa està a punt de tancar, el govern posa, inclús aposta per ells i posa dins liquidez econòmica, per què en l'altre sector està tan maltratat?
Pues no ho sé, però ha sigut sempre així. No sé, no és excusa, però desgraciadament el xicotet empresari és el més maltratat de tots. Jo sempre dic que l'impost de societats, per exemple, perquè se regulen moltes xicotetes empreses, està pensat en les grandíssimes empreses multinacionals i no hi ha possibilitat d'aplicar deduccions al xicotet perquè no està pensat en aquest impost en el xicotet. O, per exemple, el que m'he dit és dels ERTEs. Els ERTEs ha sigut, per molta gent, un descobriment. Els ERTEs en la regulació laboral duen molt de temps. El que passa que no s'utilitzaven pues, perquè potser no s'utilitzaven a nivell massiu, com forma passada ara per aquesta situació, però els ERTEs estaven ahí. Els expedients de regulació d'empleo han estat sempre ahí. Dins dels expedients de regulació n'hi havia una part que són els temporals, però sempre han estat ahí. El que s'han fet és aplicar-se. I després sí que se va regular el fet de que s'aplicaven pel fet d'haver un estat d'alarma, que això és el que un poc estava un poc en l'aire. Però al final la legislació actual te dona molt de marge per fer moltes coses, però en situacions excepcionals requereixen actuacions excepcionals. I a situacions d'estes, per a que puguin eixir a flote, el que fa falta és no ofegar a l'economia a base d'impostos.
Pues, jo ara li poso l'exemple dels empresaris que tenen un ERTE a mitja jornada perquè veuen que la cosa no funciona, però que arriben un moment en què pensen que tindran inclús que arribar a despedir del tot, d'on pagaran els finiquitos?
Pues cada uno se tendrá que buscar la vida.
Però si estem en una societat que ens protegeixen, una societat de benestar social, diuen, els autònoms també els tindrien que contemplar d'aquest benestar social, no?
Sí, però avui no n'hi ha. O sigui, l'empresari, per exemple, i l'exemple que tu has posat, o que tinga uns treballadors en ERTE i finalment no puga suportar la situació i té que tancar. Té que tancar
i dones compte, aquesta persona el que ha fet ha sigut allargant el temps per veure si pot salvar els seus treballadors.
Sí, sí, sí. I en tot això tu imagina't de que agarra i té una mesura de dir, bueno, puc demanar un crèdit que me donen liquidez i això puc pagar als treballadors i almenys a mi que puga anar lo que se diria molta gent així que som de poble, que puga anar a la cara ben alta pel carrer Major.
Però dones compte, quan se demana un ICO que di el govern i que a més se plenava tant la boca d'estos ICOs que anaven a donar, vostè sap que quan un empresari, una persona, va a demanar un ICO, posa en risc els seus béns.
I a més és això, que els ICOs se donen, però hi ha que tornar-los. Per això et deia jo que si te donen un ICO, en això pagues les indemnitzacions, pagues tot, te quedes lliure, però el crèdit el quedes. I tu ja no tens l'activitat que te genera els ingressos necessaris per poder tornar a aquest préstec. Què va fer el banc? Pues evidentment intentar cobrar de la forma que siga.
I no ha sigut tan fàcil esta donada d'ICOs, és a dir, vostè haurà tingut clients que haurà tingut que presentar molta documentació i que han tardat molt de temps en donar-los l'ICO i de lo que han demanat, de lo que li han donat, no sé, vostè faig amb un recorregut d'això.
Jo te puc dir que del mes de mitjan de març a mitjan d'abril la situació de que cada mitja hora te canvia en normativa dels ICO, dels ERTEs, de tot, del fet de que, o sigui, l'estrès que se vivia en aquests moments, jo per mi en els 20 anys de professors és on, vamos, no havia viscut una situació aixina. Entonces, què vull dir en això? Que per lo que tu dies, sí que és veritat que potser si a la normativa n'hi havia que presentar una sèrie de documentació, però després, en este, el tema del ICO, el banc a través del que ho demanaves, o en el cas dels ERTEs, el SEPE, o qualsevol altre organisme, després, vamos, la tramitació era un món. Una tramitació feta obligatòriament per mitjos telemàtics, on els servidors de tots aquests organismes se bloquejaven.
I també,
perquè no estaven preparats.
Clar, i n'hi ha una curiositat, és dir, per a demanar, per a arribar a algun tipus de subvenció que van anar donant com molletes, xicotetes per als autònoms, hi havia un fum de problemes per arribar, però si tenies que presentar un impost i no arribes a temps, tu estaves sancionat.
Claro. Sí, sí, no, és aixina. I de fet, l'aplaçament del trimestre que va haver en abril, l'aproven. El trimestre se presenta el dia 20 d'abril, el van aprovar el dia 18. Van allargar un mes el dia 18 quan la gran majoria de gent ja havia domiciliat els seus impostos, ja ho havia fet, perquè evidentment no podem esperar-nos a l'últim dia, encara que en molts casos, per desgràcia, mos toca esperar-nos, però el tema és de que la regulació sí que és veritat de que ese mes va ser un poc especial i anava tot a salto de mata,
sí, sí,
tot a remolque.
Estem pagant tot això d'eixe mes, eh?
Però, claro, però és que després ja s'ha deixat. O sea, totes les mesures... L'altre dia estava en una formació que teníem per el tema este de com acabem l'impost de societats, ara del 2020 i tot això, i un poc al final vam acabar dient, a veure, totes les mesures que s'han aprovat de matèria fiscal, i estan totes acabades. O sea, eren tot mesures que s'havien aprovat per al període de març-juny, s'havien acabat, havien tingut la seva influència, però avui no n'hi havia res, avui estàvem en una situació exactament normal. No s'ha previst res per l'impost de la renda del 2020, no s'ha previst res per l'impost de societats de 2020, per tant, queda poc de temps, però el tindrem que fer com si no hauria passat nada, efectes fiscals.
Exacte, efectes fiscals, no hi ha pandèmia, no hi ha situació sanitària especial, però per lo que fa a quan parlem d'un altre tipus d'aspectes dins del govern, ens diuen que tinguem paciència, que estem en una situació sanitària especial, és dir, és ahí quan, en definitiva, el Partit Popular li diu al govern, pla d'autònomos, si no tenim, no estem oberts, que no tinguem que pagar impostos, i l'autònomo?
I l'autònomo,
el pagament de l'autònomo?
Lo mateix, o sigui, si tenim tancat o no podem obrir o no tenim ingressos, pues, excepcionalment que s'eximisca del pago d'aquesta cotització.
I ajuda per aquest autònom quan no puga treballar?
Exactament igual que s'havia fet en aquell moment, les prestacions per cese que se van aprovar i que s'havien prorrogat en determinades situacions, que tornen a ser en la mateixa situació. O sigui, si tu tens una situació en la que no pots obrir, no tens ingressos, o els teus ingressos estan per baix del 50% del mateix trimestre de l'any anterior, que te pugues tindre una prestació per cese d'activitat, que és conforme la van denominar, en la qual l'autònom podia rebre una prestació i que aquesta prestació dure fins que s'acabi l'estat d'alarma, perquè és la que el provoca.
I en aquest cas, si no tenim aquest estat d'alarma, però tenim aquesta situació de nova normalitat que ens afecta a tots, també tindríem que tenir unes mesures especials, no?
Sí, nosaltres, per exemple, també en el disc de la taula este del reincident que tenim ací en l'Ajuntament de Vila-real i que s'estan prenent pels acords, una de les mesures que, bueno, pràcticament l'única que duiem des d'un primer moment era poder ajudar als autònoms de Vila-real. Des de l'Ajuntament no se mos va dir que no se creia en aquest tipus d'ajudes perquè era donar-los una molleta a l'autònomo, però l'autònomo a lo millor no tenia que pagar l'IBI del local on està, que a lo millor són 500 euros, o que les mesures de seguretat que tenia que adaptar al seu local les poguera atendre en una ajuda per part de l'Ajuntament, pues pensàvem que era bo en aquest moment. No se va voler fer així perquè se va optar per unes altres mesures, o que pensàvem que per poder optar a això necessitàvem una quantitat de diners molt més gran de la que teníem. I en principi se va quedar ahí en stand-by a expenses de que vingueren vingueren diners d'altres administracions, digues-se de l'Estat o europees, i que pogueren a cometre aquest tipus d'ajudes. Finalment, no sabem si vindran o no, perquè com en el problema que va haver en el tema de romanents o no romanents, en motos així com no en tenim, no podíem, pareixia que no podíem rebre aquestes ajudes europees, a veure si venen o no venen. El problema és que quan vindran serà tard, per molta gent.
I mentrestant, ahí fora, al carrer, dia darrere dia, el patiment existís,
Sí, és així. A més, veus els ingressos quan te poses a comptabilitzar els rendiments de tota la gent i veus els ingressos de totes les activitats, perquè no se'n salva quasi pràcticament cap, i evidentment veus que hi ha una baixada respecte a anys anteriors. En alguns
una baixada casos, que estem parlant...
Una baixada en quant a ingressos.
I que estem parlant que pot rondar el 60-70%.
Ahí sí que ja depèn molt de l'activitat. Mm-hmm. O sigui, hi ha activitats molt més afectades i hi ha altres que estan menys afectades. Ahí no sabria dir un percentatge global, perquè ahí n'hi ha molta variabilitat, depenent de l'activitat.
Carlos Gil, regidor del Partit Popular de Vila-real, esperem que el facin cas, que el senquen des d'este poble. Cridem ben fort.
En principi, jo de moment... la proposta és per al plenari i que puguem aprovar-ho entre tots els grups. Al final és demanar-li al govern central, o sigui, des de l'Ajuntament, en esta proposta va encaminar cap allí, i que els nostres companys d'allí també estan fent força en aquest sentit. Al final, aquestes propostes de modificació d'impostos i tal se tenen que prendre des del govern central. Jo no perd l'esperança que digui-se taula de renaixement, a veure si arriben algo més de diners i puguem ajudar en algo més als autònoms de Vila-real.
Molt bon dia, regidor.
Bon dia. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth.